Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comencem amb els sumaris d'aquest dissabte 21 de maig. La calor i la sequera fa que 19 comarques de Catalunya tinguin un nivell alt de risc d'incendi forestal. Les zones de Ponent i la Catalunya Central, on s'hi podrien fregar els 40 graus, són les més afectades. Les autoritats demanen precaució i recorden que 9 de cada 10 incendis hi ha intervingut o ha estat provocat pel factor humà. El Servei Meteorològic de Catalunya activa també l'avís de situació meteorològica de perill per calor. L'episodi remetrà a partir de dimarts. I l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat el que podria ser el primer cas a Catalunya de l'anomenada verola del mico. A Madrid s'han detectat 30 casos de manera oficial i n'hi ha 15 més de sospitosos. José, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Les autoritats sanitàries, però, no estan preocupades i asseguren que aquest brot no té res a veure amb la verola que va causar milions de morts en el passat.
I l'acord pel català a l'escola podria materialitzar-se la setmana vinent.
Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha afirmat que Esquerra, PSC i Junts i els comuns haurien avançat significativament en les converses per pactar un nou document per blindar el català a les aules.
I en clau cultural, Tarraco Viva esclata amb un primer cap de setmana farcit de propostes. El Festival Romà de Tarragona farà un primer tast de normalitat amb l'arribada dels primers actes més rellevants i que recuperen la presencialitat. I ara un dia gairebé d'estiu, més que d'estiu. Vaja, fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bon dia.
Hola, bon dia. Avui predomina el cel serè o poc ennuvolat en general i la temperatura s'enfila ràpidament a l'interior, on els valors sovintegen els 30 graus. L'ambient és càlid, també al litoral, i la temperatura més alta s'assolirà a la depressió central, al Prepirineu i a l'interior de l'Empordà, on se superaran els 35 i fins i tot a Ponent arribaran els 37 graus. A més, la visibilitat és entre bona i regular a causa de la pols en suspensió d'origen africà. Aquesta situació meteorològica s'agreujarà demà quan la temperatura pujarà encara més, fins i tot la mínima. A la nit quedarà per sobre dels 20 graus a molts indrets del país. A banda, demà arribaran bandes de núvols alts i mitjans que avançaran d'oest a est i que localment deixaran el cel mig o molt ennuvolat, especialment a l'oest del territori. A més, al vespre és possible algun ruixat feble ahir a Timinsu al quadrant nord-oest i no se'n descarta a la resta del terç oest. Tot plegat amb vent de sud que bufarà amb algun cot forts a partir de migdia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Sergi. Fem un cop d'ull també a l'estat de les carreteres en una jornada especialment complicada des del Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, una jornada difícil en aquesta xarxa viària, sobretot en aquesta zona propera a Montmeló. Sembla que hi vol millorar el trànsit, però que són els principals accessos al circuit encara van força carregats. L'autopista és cert que ha millorat moltíssim, poden quedar zones intenses, però no hi ha aturades importants. A la sèrie 7, retencions ara de quilòmetre, quilòmetre i mig al tram de Parets, en sentit nord, i també aturades puntuals d'un quilòmetre en aquesta autopista C33 a la mateixa zona, sempre en direcció nord. La via més carregada és la més propera al circuit, la C35, aquí encara amb retencions de més de 3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. També volem destacar problemes a l'extrem nord de Barcelona. Hi ha hagut alguna incidència a l'inici de la Ronda de Dalt, arribant a Sant Adrià, en sentit Llobregat. Hi ha cua de 3-4 quilòmetres fins al nus de la Trinitat. I ara aquesta cua afecta, per una banda, a la pota nord, a la B20, des d'abans del túnel de Santa Coloma, i també el darrer tram de la C58 d'entrada a Barcelona. També volem destacar la C60, amb aturades puntuals d'un quilòmetre, a Argentona, en sentit Mataró, però també el tram de Granollers, a la zona de la Roca. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Moltes gràcies, Roger, per la informació. I en esports, el Barça femení busca avui alçar la seva segona Champions de la història.
Les blaugrana disputen la final a partir de les 7 del vespre contra l'Olímpic de Lió. S'esperen prop de 15.000 aficionats culers a Turí.
A les vies de so, Julià Montfort, a la producció dels serveis informatius de la xarxa, i us parlen José Espà i Marc Pijuan. Comencem el Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Bona tarda. Passen 5 minuts del punt de les 2 fins a les 3, actualitzant tota la informació al Notícies en Xarxa. Cap de setmana amb temperatures pròpies de la canícula que demà assoliran el seu punt màxim quan es podrien fregar els 40 graus cap a les comarques de Ponent i la Catalunya Central. El Servei Meteorològic de Catalunya activa també un avís de situació meteorològica de perill per calor i també hi ha elevat risc d'incendi a 19 comarques. L'episodi s'espera que remeti dimarts. És una informació que ens amplien en aquesta crònica les companyes Laura Ribas i Norma Lebrero.
Ja són 19 les comarques on s'ha activat el nivell 2 del Pla Alfa per risc d'incendi forestal, entre elles el Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Solsonès, però també part de la Catalunya Central i les Terres de Ponent. En paral·lel, per evitar els focs, agents rurals ha anul·lat gairebé 7.500 activitats amb elevat risc d'incendi i des del Departament d'Interior es demana molta prudència i responsabilitat a l'hora d'estar al medi natural. La temperatura més alta s'ha registrat a la depressió central, al Prepirineu i a l'interior de l'Empordà, on s'han superat els 35 graus, uns valors que assoliran el seu màxim demà diumenge, quan es podrien enfilar fins als 40 graus a comarques de Ponent i la Catalunya Central. L'episodi de calor rematrà a partir de dimarts amb una baixada de les temperatures i l'arribada de tempestes.
Els meteoròlegs tenen clar que aquesta onada de calor és totalment anòmala per un mes de maig. Tot i així avisen que episodis com aquest cada cop seran més habituals com a efecte del canvi climàtic. Sentim el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó.
Que tinguem un pic de calor al maig, això sempre ha passat, però que siguin tan freqüents aquests pics de calor fora del temps d'estiuenc i sobretot que pugin tant amb rècords de temperatura, això no és gens habitual. És un efecte més de l'escalfament del planeta, efectivament, són cada cop més freqüents aquests episodis de calor, sobretot fora de l'època que toca i sobretot amb aquests extrems.
Segons Rodríguez Picó, aquestes temperatures extremes no només afecten les persones, també ho fan sobre la flora i la fauna.
La natura no sap molt bé què és el que passa. Els animals, les plantes, la maduració dels fruits, etc., tot s'accelera i, per tant, afecta les collites i els animals, els éssers vivents, també els humans, això ens afecta també.
El meteoròleg recomana no fer activitat física a l'aire lliure, especialment durant les hores centrals, i evitar agafar el cotxe per no provocar més contaminació, amb nivells alts, sobretot a Barcelona, Catalunya Central i Terres de Ponent.
Gràcies, Laura i Norma. I enmig d'aquesta onada de calor, els banys en zones com rius o pantans es multipliquen. A Lleida, el consistori i responsables fan una crida a extremar la precaució i seguir les pautes que recomanen com banyar-se en zones vigilades o fer cas dels rètols informatius.
En espais com les diferents zones de bany properes al pantà de Camarasa, de fet, es duen a terme mesures preventives per tal d'evitar ofegaments. Tot plegat després que aquesta setmana dues persones hagin perdut la vida ofegades a la zona del Segrià. Dimecres, un jove moria al Segre al llançar-se al riu per ajudar una dona i dimarts un home apareixia flotant al canal de Serós.
Passen 8 minuts del punt de les 2. Com us avançàvem en titulars, l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat el que podria ser el primer cas a Catalunya de l'anomenada verola del mico. A Madrid s'han detectat 30 casos de manera oficial i n'hi ha 15 més de sospitosos.
Els experts han assenyalat una sauna com a principal focus de la majoria d'aquests casos, però és preocupant aquest brot? A qui afecta? Té tractament? La nostra companya Carme De Fez n'ha parlat amb la doctora Cristina Soler, internista de l'Hospital de Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt i experta en malalties tropicals.
Les autoritats sanitàries no estan preocupades. Aquest brot no té res a veure amb la verola, que va causar milions de morts en la història.
És un virus de la mateixa família, però les seves manifestacions clíniques, de bon tros, són molt diferents, sobretot amb gravetat i amb afectació. Aquesta és una malaltia que es podria semblar més a una varicela.
Només s'han de preocupar relativament els grups de risc.
No qualsevol persona que ara li surtin granets i tingui febre s'ha de preocupar. Si ha estat a l'Àfrica en els últims 21 dies, si ha estat en contacte amb una persona de risc, o també s'ha vist dels homes que practiquen sexe amb homes, que aquests tenen més incidència de poder agafar aquesta malaltia com a cosa especial.
Segons els experts, és molt estrany que afecti els majors de 40 anys, ja que van rebre la vacuna de la verola.
La gent de més de 40 anys, teòricament, tenim una vacuna que ens proporciona unes defenses creuades amb aquesta. Seria molt estrany que gent de més de 40 anys agafi la malaltia. Seria per gent de menys edat que solen ser gent més sana, amb menys complicacions, per tant que els riscos haurien de ser molt menors.
No és la primera vegada que arriba a Occident i, en tot cas, tots els brots s'han controlat sense problema.
Els virus sempre ens porten sorpreses, però si ens hem de basar en les epidèmies prèvies i que hi ha hagut sobretot a la zona de l'Àfrica, allà és una malaltia de poca mortalitat, poc greu i d'una transmissió limitada. Teòricament ha d'haver-hi un contacte relativament íntim. Per tant, no ens hauria de preocupar per pensar que s'expandeixi d'una manera àmplia com altres virus que siguin més fàcils de córrer.
És un virus i, per tant, no hi ha tractament. El malalt s'ha d'aïllar fins que les pústules hagin desaparegut, com en altres malalties com la varicel·la.
Gràcies, Carme. Parlem ara de política i és que l'acord pel català a l'escola podria materialitzar-se la setmana vinent. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha afirmat que Esquerra, PSC, Junts i els Comuns haurien avançat significativament en les converses per pactar un nou document per blindar el català a les aules. N'informa el company Joan Ferrer.
Aragonès ha assegurat que s'està fent un esforç per trobar un consens que doni continuïtat al model actual d'immersió lingüística amb el català com a llengua vehicular i blindant el professorat i els directors davant la llei. Davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que reclama que s'apliqui un 25% del castellà a les aules, Aragonès ha defensat que el que s'ha de potenciar és l'aprenentatge del català, ja que no sempre s'assoleixen les competències orals i escrites en aquesta llengua. En la mateixa línia, la presidenta del Parlament i candidata a presidir Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha afirmat que estan treballant per trobar la proposta que generi més consens per defensar l'escola catalana.
Estem treballant per aconseguir que el que es produeixi sigui el millor per la llengua catalana i el millor pel model d'escola catalana i, per tant, el millor pel país. Aquesta és la nostra línia vermella, la defensa i la protecció d'allò que ens caracteritza i allò que hem de treballar per defensar.
El president del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat obert a negociar fins a arribar a l'acord. Això sí, ha demanat seriositat a les forces polítiques i quan s'assigni un document es compleixi.
Jo em pregunto en veu alta quina garantia tenim que no tornem a signar un document i a les 5 hores el tornen a incomplir. Què és això? De no estar algú que s'assigna, algú que es treballa conjuntament. Per tant, demano a les forces polítiques de Catalunya que hi hagi també una pràctica per la política sèria.
Illa també ha reclamat que el govern tingui una direcció clara i ferma i sense anar donant cops de volant.
Gràcies, Joan. A les 2:12 no deixem la política i és que Marc Buch és des d'aquest dissabte al matí nou alcalde de Calella. Ho ha fet prenent el relleu a Montserrat Candini en el marc d'un ple extraordinari celebrat a una sala consistorial de l'Ajuntament que s'ha quedat petita.
Buch ja ha estat alcalde accidental des de mitjans del passat mes de novembre, substituint Montserrat Candini. Ho va fer després que l'alcaldessa, durant els darrers 11 anys, fes un pas al costat per tractar-se i recuperar-se del càncer que pateix. El relleu s'ha materialitzat amb el traspàs de la vara entre l'alcaldessa sortint i l'alcalde entrant. Buch repassa els principals eixos a treballar en aquest any de mandat.
Calella és una ciutat plena d'oportunitats, però com he dit, doncs, nosaltres ens basarem en tres eixos. El primer que és doncs, la política per les persones, millorar la qualitat de vida de les persones, que per això som aquí. Un segon eix que ha de ser doncs, tornar a projectar Calella en el món, que Calella sigui un referent, tornar a acollir grans esdeveniments, però també esdeveniments doncs, puntuals del dia a dia que ens ajudin a projectar-nos. I el tercer pilar del nostre govern ha de ser la sostenibilitat.
El ple d'avui també ha servit com a acte de reconeixement a la figura de Candini, primera dona que ha ostentat el càrrec de màxima representació municipal de la ciutat.
I l'advocada Dolors Feliu és la nova presidenta de l'ANC. Feliu ha rebut el vot de 48 secretaris nacionals, mentre que l'altre candidat, Jordi Pessarrodona, que va ser el candidat més votat per la militància, n'ha rebut 16. Feliu agafa així el rellevant al càrrec de l'Hisenda Palotzi. Ens explica Sergi Anson des de Ràdio Vilafranca.
La jurista Dolors Feliu ha estat escollida aquest matí a Vilafranca com a nova presidenta de la ANC. De fet, ha obtingut el 48 vots davant dels 16 de l'altre candidat, Jordi Pessarrodona. Per tant, a partir d'ara, ella serà l'encarregada de conduir, juntament amb el seu equip, la ANC durant els propers anys. De moment, a aquesta hora, encara estan acabant d'escollir a Vilafranca del Penedès els membres que l'han d'acompanyar en la Junta i encara no ha sortit a temps als mitjans.
Un 3:15 del migdia, en plena de successos, destaquem que una dona gran ferida crítica i més de 40 evacuats en un incendi a les Corts de Barcelona.
Els bombers de Barcelona han hagut de reanimar la dona, que ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi. També s'han atès dues persones més afectades lleument per inhalació de fum i s'han evacuat preventivament uns 45 veïns de l'edifici situat a l'Avinguda de Madrid. L'avís del foc s'ha rebut cap a les 5 de la matinada.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones i han desmantellat dues plantacions de marihuana al Baix Penedès.
Al Vinyana i al Vendrell, la policia ha detingut 4 homes i una dona d'entre 25 i 47 anys com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
I en les darreres setmanes s'ha registrat un increment dels accidents de trànsit. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra mantenen activat vaja un pla de xoc per reduir la sinistralitat i els accidents mortals. Aquest pla inclou controls de velocitat i d'alcoholèmia a les vies més transitades del país.
Els nostres companys de Canal Blau han aprofitat un d'aquests controls a la C32 a Sitges per parlar amb Marc Patxot, sotsinspector i cap d'àrea de trànsit de la Regió Metropolitana Sud, una peça de Jordi Carrillo.
Per prevenir i reduir els accidents greus i mortals i, sobretot, aconseguir comportaments més segurs a les carreteres, els Mossos d'Esquadra desenvolupen controls de trànsit davant un increment d'accidents amb víctimes mortals que s'ha evidenciat durant el primer quadrimestre d'aquest any. Aquest passat abril s'han concentrat el 42% de les víctimes mortals que hi ha hagut els 4 primers mesos de l'any. A la C32 i a la C31, un total de 7 accidents cadascuna. La infracció del conductor, però també les distraccions, són les principals causes d'accident que més s'han registrat.
En distraccions podem parlar de moltes coses, encendre una cigarreta, parlar amb el mòbil, compartir una conversa amb la gent que hi ha al darrere, que els nens estiguin cridant pel motiu que sigui, perquè són nens i han de jugar i s'han de distreure, i això distreu el conductor. Vull dir, les distraccions és la causa principal, i és només el conductor el que pot conscienciar-se del risc que comporta distreure's 2 segons o 1 segon.
El Servei Català de Trànsit i els Mossos tenen en marxa un pla de xoc amb accions conjuntes per donar resposta a aquest increment d'accidents i demanen als conductors prudència a la carretera i respectar les normes de circulació. Més enllà de controlar la velocitat, la ITV o elements de seguretat passiva com l'ús del cinturó, controls de trànsit també han servit per aturar un vehicle i detectar que el seu conductor tenia un ordre de detenció vigent.
Gràcies, Jordi. Altres qüestions. El projecte Boscos de Muntanya, entitat líder d'en voluntariat ambiental a Catalunya, ha iniciat una nova edició de la campanya per a joves, una iniciativa que ja ha comptat amb la participació de més de 200 estudiants de secundària des de la seva posada en marxa l'any 2019. N'informa José Vergés des de Ràdio Tremp.
Aquesta setmana, joves d'entre 15 i 17 anys de l'Institut Waldorf 13 Vents de la Floresta de Sant Cugat realitzen feines de servei comunitari en la recuperació i conservació dels boscos. En aquest entorn, els joves coneixen de primera mà la importància del bosc per a les persones i la necessitat de salvaguardar totes les seves funcions forestals, com el paper de l'economia circular rural a partir de la ramaderia, la prevenció d'incendis i la protecció de l'hàbitat d'espècies locals, entre altres. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar al jovent l'oportunitat de conèixer el bosc des de dins, sensibilitzar-lo sobre les amenaces dels ecosistemes forestals i promoure la biodiversitat, la mitigació del canvi climàtic i la gestió forestal sostenible.
Gràcies, José. I l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingles, mostra contundent a l'hora de defensar la zona de baixes emissions, una ordenança que defensa veu necessària i que està avalada per les dades. I és que aquesta mesura restringeix l'entrada al centre del 94% dels vehicles més contaminants. N'informa des de Cugat Mèdia, Marc Castro.
Ingla ha recordat al programa Línia Directa de Cugat Mèdia que la posada en marxa de la zona de baixes emissions ha suposat una reducció global de les emissions contaminants i del CO2 que generen els vehicles, així com restringir al centre l'entrada del 94% dels vehicles més contaminants. Sentim-la.
La qualitat de l'aire és imprescindible per tenir qualitat de vida i benestar. L'objectiu de la ciutat de Sant Cugat és aquesta qualitat de vida, i això passa per tenir arbres, per tenir parcs, per cuidar la ciutat i per tenir un aire de qualitat. I per tenir un aire de qualitat s'han de prendre una sèrie de mesures, entre les quals hi ha la zona de baixes emissions, que a més s'ha demostrat que és efectiva.
De la mateixa manera, l'alcaldessa també ha insistit que l'ordenança de Sant Cugat del Vallès no està judicialitzada com la de Barcelona i, a més, afecta una zona més reduïda, concretament uns 4 dels 50 quilòmetres quadrats que té el municipi. En aquest sentit, Ingla ha subratllat que es tracta d'una mesura per protegir la qualitat de l'aire perquè és necessària necessari per tenir qualitat de vida i que per això no es poden fer un gran nombre d'excepcions. L'alcaldessa ha recordat que a poc aniran desapareixent les moratòries i aniran fins al final.
Les 2:20, falten 10 minuts per arribar a 2:15, moment en el que pararem per tornar a arrencar aquest Notícies en Xarxa i us estarem fent companyia actualitzant la informació fins les 3. En clau cultural us hem d'explicar que Tàrraco Viva esclata amb un primer cap de setmana farcit de propostes. El Festival Romà de Tarragona farà un primer tast de normalitat amb l'arribada dels primers actes més rellevants i que recupera la presencialitat.
És el cas de les demostracions de gladiadors a l'amfiteatre o les recreacions històriques i monòlegs que esquitxaran diferents punts de la ciutat. La programació gira al voltant de les grans descobertes de l'antiguitat per reflexionar sobre el paper de l'arqueologia i la història en el present. Ens ho explica la companya Laura Casas des de Tarragona Ràdio.
La 24a edició de Tàrraco Viva s'accelera i ja aquest cap de setmana arriben algunes de les cites més esperades. I és que podrem veure novetats com la recreació històrica de Tutankamon i Carter, els monòlegs teatralitzats sobre com Schliemann va descobrir Troia o sobre com l'egiptòleg Jean-François Chapoulion va desxifrar els jeroglífics egipcis. Això ho explicarà Paco Tobar, de l'associació Tarragona 1800.
Amb una paraula, no? Una frase i un mot, com qui diu, doncs va poder començar a desxifrar, gràcies a que la Pedra Roseta està escrita en demòtic, bueno, en jeroglífic, en demòtic i en grec, poder desxifrar el jeroglífic que fins aquell moment es pensaven que era poc més que una llengua de símbols, en el que era una llengua universal.
També s'aprofundirà en la descoberta de les tombes reials d'Ur a través del relat de l'escriptora Agatha Christie. El certamen de recreació històrica s'allargarà fins al 29 de maig. Seran més de 300 actes que es desenvoluparan en una trentena d'espais.
Notícies en Xarxa. Esports.
Comencem parlant d'esports i és que el Barça disputa aquesta tarda a partir de les 7 la seva tercera final de la Champions femenina. Les Blaugrana busquen revalidar el títol aconseguit la temporada passada. Davant seu tindrà l'Olympique de Lió, l'equip amb més títols continentals. Les franceses han guanyat 7 vegades aquesta Champions al llarg de la seva història.
Més de 15.000 aficionats culers s'han desplaçat fins a Turí per animar les jugadores. També s'ha habilitat una pantalla gegant a la plaça Catalunya de Barcelona que tindrà un aforament màxim de 20.000 persones.
Encara en futbol, el Girona es juga avui mantenir-se a llocs de play-off d'ascens a primera. Els de Mitchell rebran aquesta nit a partir de les 10 al Mirandés amb l'objectiu de trencar una ratxa de 2 derrotes consecutives. Un esglaó per sota, Primera Federació, avui es disputen tots els partits de la jornada en horari unificat.
Tots els enfrontaments començaran a 9:15. El Sabadell visita el camp del Linarejos i té la primera oportunitat de cisellar la classificació per al play-off. Ens ho explica el company de Ràdio Sabadell, Sergi Parc. Bon dia, Sergi.
Bon dia. La fórmula més fàcil és que el Sabadell guanyi i esperar o bé que l'Algeciras no ho faci o, com a alternativa, que ens ho peguin de forma conjunta l'Atlètic Balears i el Nàstic. Amb un empat també hi hauria possibilitats, però les combinacions són més remotes. I com que la primera premissa és intentar guanyar a Linarejos, on ningú fa des del mes d'octubre, l'atacant Néstor Querol prefereix no trencar-se les banyes en fer travesses.
Lo que tienen que hacer es anar a guanyar i després veurem si matemàticament l'última jornada ja no serveix per a res, però crec que no tenen que pensar en si guanyem aquest partit ja està tot fet. No, crec que no som un equip amb aquest pensament i tenim que anar a aquests tres punts, com estem demostrant, no, en esta segona volta.
Confirmat que no entrarà a la llista és Sergio Aguza per acumulació de targetes, però la bona notícia és que tornarà el pichichi Jacobo González després de complir cicle. Més d'un centenar d'aficionats viatjaran a Linares per acompanyar l'equip i a l'hotel Urpí s'han esgotat les 250 entrades per viure el partit en un ambient festiu.
Un altre dels equips catalans implicats en aquest play-off d'ascens és el Nàstic de Tarragona. Els granes reben el Sevilla Atlético. Ens acosta la prèvia del partit Joan Mercader, de Tarragona Ràdio.
Els granes arriben a la penúltima jornada de Lliga empatats a punts amb el darrer equip que jugaria la promoció d'ascens, però sense dependre d'ells mateixos. Tot i això, a la plantilla i al club en general estan convençuts que assoliran l'objectiu. S'ha parlat en roda de premsa el segon entrenador del Nàstic, Dani Vidal. Vidal destaca que han d'aprofitar les dues victòries seguides per sumar una més contra el Sevilla Atlético, un partit important pels grana de cara a estar al play-off de descens.
Creo que ya llevamos dos partidos sabiendo que necesitamos ganar los últimos cuatro, hemos sacado los dos primeros. La verdad que la semana se ha preparado con mucha conciencia, con mucha alegría también después de las dos victorias.
Un partit que jugarà aquest dissabte a 8:45 de la nit, en horari unificat en tota la jornada 37 al grup 2 de la primera RFF. Fins ara, les entrades ja estan exaurides a Tribuna i Gol Nord i el club segueix xifrant l'entrada per aquest partit a més de 10.000 persones. Seria la millor entrada de la temporada.
També juga el Barça B, que rebrà el Castelló, el Johan Cruyff, amb mínimes opcions d'accedir a zona de play-off descens, i el Cornellà, que rep l'Alcoyano i necessita puntuar per no descendir matemàticament. Per últim, el Costa Brava rebrà el San Fernando sense res en joc.
I a la segona federació, el Lleida Esportiu afronta els play-off descens amb confiança i sense opcions d'especular amb el resultat. Els lleidatans disputen la primera eliminatòria aquest dissabte, 8:15 del vespre, a Elda contra el Sestau, on han de guanyar sí o sí abans d'una hipotètica pròrroga. També necessita guanyar l'Espanyol B, que s'enfronta a l'Arenas de Guecho a la Núcia, a 8:15 del vespre. I en bàsquet, el Prat jugarà la pròxima temporada a l'E Plata. Els del Baix Llobregat, tot i guanyant el darrer partit de la temporada, jugat ahir 96-60 a l'Huesca, van veure com la resta de marcadors de la jornada no acompanyaven i van acabar descendint. Ahir també a l'E Port triomf 67-75 del Girona a la pista de l'Alacant, amb 14 punts i 13 rebots de Marc Gasol. Els gironins han acabat quarts la lliga regular i disputaran els quarts de final del play-off descens contra el Bàsquet Corunya. La sèrie arrencarà dijous 26 de maig a Fontejau.
El Força Lleida, que també havia de jugar ahir, va veure com finalment se suspenia el partit que l'havia d'enfrontar al Melilla. Problemes climatològics a l'aeroport d'Almeria van impedir als lleidatans arribar a la ciutat autònoma melillenca.
Aquest duel es jugarà avui, un Lleida que ja està classificat també per aquest play-off d'ascens. Nosaltres fem una petita pausa, tornem a 2:15. Fins ara.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral.
Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor, resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyar-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb El arma del engaño, un film sobre la feina de la intel·ligència britànica durant la Segona Guerra Mundial. També s'estrena Cinco Lobitos. Una jove mare se'n va a viure amb els pares perquè l'ajudin amb el nadó. I Gerard Butler és un dels protagonistes de Juego de Asesinos.
En cualquier historia de guerra está lo que se ve y lo que se esconde.
Colin Firth protagonitza El arma del engaño. L'any 1943, les forces aliades preparen l'assalt a Europa, però per fer-ho han de protegir les tropes del foc alemany. Firth és un oficial d'intel·ligència britànic que, amb l'ajuda d'un company, prepara una estratègia de desinformació que servirà per enganyar l'exèrcit nazi.
¿Qué pasa cuando la tinta se corra al flotar los documentos en el mar?
Tendrán que utilizar tinta resistente al agua. Solo alguien que tiene intención de ahogarse utilizaría esa tinta.
Sí. Los puntos.
Qué exagerada eres, a todos nos han dado puntos.
¡Ay, esta feita que se te va a caer!
¡Cojo la maleta y aquí os quedáis!
¡Que se vaya!
La protagonista de Cinco Lobitos és la Maya, una noia que acaba de tenir un nadó i que està aprenent a ser mare. Quan la seva parella ha de marxar per feina, decideix tornar a casa dels pares. Ells l'ajudaran a tenir cura del nadó, sobretot la seva mare, qui li ensenyarà valuoses lliçons sobre la maternitat.
Se me he caído yo en el sofá.
Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas.
Soy invisible, eso seré ahora. Todos van a por mí, no te diré dónde estoy. ¿Quién me va a detener? ¡Uno de vosotros, que me detenga!
Estás detenido.
Juego de Asesinos ens trasllada a la comissaria d'un poble petit. Un estafador que tem per la seva vida es fa detenir per una policia intel·ligent però principiant. Quan hi arribi l'assassí a sou contractat per matar l'estafador, interpretat per Gerard Butler, la comissaria es convertirà en un camp de batalla.
¡Que alguien ayude a este hombre! ¡Va a morir!
Bona tarda, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
I repassem els titulars d'aquest dissabte 21 de maig. La calor i la sequera fa que 19 comarques de Catalunya tinguin un nivell alt de risc d'incendi forestal. Les zones de Ponent i la Catalunya Central, on s'hi podrien fregar els 40 graus, són les més afectades. Les autoritats demanen precaució i recorden que 9 de cada 10 incendis hi ha intervingut o ha estat provocat pel factor humà. El Servei Meteorològic de Catalunya també ha activat avís de situació meteorològica de perill per calor. L'episodi s'espera que remeti a partir de dimarts. I l'acord pel català a l'escola podria materialitzar-se la setmana vinent. José, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha afirmat que Esquerra, PSC, Junts i els Comuns haurien avançat significativament en les converses per pactar un nou document per blindar el català a les aules.
I l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat el que podria ser el primer cas a Catalunya de l'anomenada verola del mico. A Madrid s'han detectat 30 casos de manera oficial i n'hi ha 15 més de sospitosos.
Les autoritats sanitàries, però, no estan preocupades i asseguren que aquest brot no té res a veure amb la verola que va causar milions de morts en el passat.
I en clau cultural, Vilafranca del Penedès celebra la primera edició del Festival NU, que combina jazz i tast de vins. Juan Pablo Balcázar ha protagonitzat un dels concerts més destacat d'aquest festival. Tot seguit en coneixem més detalls. I com dèiem, en un dia calorós, fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bon dia.
Hola, bon dia. Avui predomina el cel serè o poc ennuvolat en general i la temperatura s'enfila ràpidament a l'interior, on els valors sovintegen els 30 graus. L'ambient és càlid, també al litoral, i la temperatura més alta s'assolirà a la depressió central, al Prepirineu i a l'interior de l'Empordà, on se superaran els 35 i fins i tot a Ponent arribaran els 37 graus. A més, la visibilitat és entre bona i regular a causa de la pols en suspensió d'origen africà. Aquesta situació meteorològica s'agreujarà demà quan la temperatura pujarà encara més, fins i tot la mínima. A la nit quedarà per sobre dels 20 graus a molts indrets del país. A banda, demà arribaran bandes de núvols alts i mitjans que avançaran d'oest a est i que localment deixaran el cel mig o molt ennuvolat, especialment a l'oest del territori. A més, al vespre és possible algun ruixat feble ahir a Timinsu al quadrant nord-oest i no se'n descarta a la resta del terç oest. Tot plegat amb vent de sud que bufarà amb alguns cots forts a partir de migdia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Tot plegat en un dissabte amb la situació complicada a les carreteres catalanes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. És cert que ha estat una jornada difícil en aquesta xarxa viària. No és menys cert que està millorant i, a més, molt ràpidament en general la circulació en aquestes principals carreteres i autopistes catalanes. Ara, de grans cues no n'hauríeu de trobar. Els principals accessos al circuit de Montmeló encara poden anar carregats. La C35 en aquesta zona de Parets, en totes dues direccions. Però altres vies properes a aquest circuit que ha anat molt plenes durant tota la jornada ara han millorat moltíssim. Pel que fa a la resta de la xarxa viària, també ha baixat molt el volum de circulació. Grans incidències, grans cues, en principi, ja no n'hauríeu de trobar. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Moltes gràcies, Roger, per la informació. I en esports, el Barça femení busca avui alçar la seva segona Champions de la història. Les Blaugrana disputen la final a partir de les 7 del vespre contra l'Olímpic de Lió. S'esperen prop de 15.000 aficionats culers a Turí.
En bàsquet, el Prat jugarà la pròxima temporada a l'EP Plata. Els del Baix Llobregat, tot i guanyant el darrer partit de la temporada, van veure com la resta de marcadors de la jornada no acompanyaven.
A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció dels serveis informatius de la xarxa, i us parlen José Espà i Marc Pijuan. Fins les 3 fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Bona tarda. Passen 5 minuts de 2:45 del migdia. Notícies en xarxa fins les 3, actualitzant tota la informació. I comencem explicant-vos que aquest cap de setmana es preveuen temperatures pròpies de la canícula, que demà assolirien el seu punt màxim quan es podrien fregar els 40 graus cap a les comarques de Ponent i la Catalunya central. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avís de situació meteorològica de perill per calor i també hi ha elevat risc d'incendi forestal a 19 comarques. L'episodi rematrà a partir de dimarts. És una informació que ens expliquen en aquestes dues cròniques les companyes Laura Ribas i Norma Lebrero.
Ja són 19 les comarques on s'ha activat el nivell 2 del Pla Alfa per risc d'incendi forestal, entre elles el Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Solsonès, però també part de la Catalunya central i les Terres de Ponent. En paral·lel, per evitar els focs, agents rurals ha anul·lat gairebé 7.500 activitats amb elevat risc d'incendi i des del Departament d'Interior es demana molta prudència i responsabilitat a l'hora d'estar al medi natural. La temperatura més alta s'ha registrat a la depressió central, al Prepirineu i a l'interior de l'Empordà, on s'han superat els 35 graus, uns valors que assoliran el seu màxim demà diumenge, quan es podrien enfilar fins als 40 graus a comarques de Ponent i la Catalunya central. L'episodi de calor rematrà a partir de dimarts amb una baixada de les temperatures i l'arribada de tempestes.
Els meteoròlegs tenen clar que aquesta onada de calor és totalment anòmala per un mes de maig. Tot i així, avisen que episodis com aquest cada cop seran més habituals com a efecte del canvi climàtic. Sentim el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó.
Que tinguem un pic de calor al maig, això sempre ha passat, però que siguin tan freqüents aquests pics de calor fora del temps d'estiuenc i sobretot que pugin tant amb rècords de temperatura, això no és gens habitual. És un efecte més de l'escalfament del planeta, efectivament, són cada cop més freqüents aquests episodis de calor, sobretot fora de l'època que toca i sobretot amb aquests extrems.
Segons Rodríguez Picó, aquestes temperatures extremes no només afecten les persones, també ho fan sobre la flora i la fauna.
La natura no sap molt bé què és el que passa. Els animals, les plantes, la maduració dels fruits, etc., tot s'accelera i, per tant, afecta les collites i els animals, els éssers vivents, també els humans, això ens afecta també.
El meteoròleg recomana no fer activitat física a l'aire lliure, especialment durant les hores centrals, i evitar agafar el cotxe per no provocar més contaminació, amb nivells alts, sobretot a Barcelona, Catalunya central i Terres de Ponent.
Gràcies, Laura, i gràcies, Norma. I enmig d'aquesta onada de calor, els banys en zones com rius o pantans es multipliquen i a Lleida els consistoris responsables fan una crida a extremar la precaució i seguir les pautes que recomanen, com banyar-se en zones vigilades o fer cas dels rètols informatius.
Tot plegat després que aquesta setmana dues persones hagin perdut la vida ofegades a la zona del Segrià. Dimecres, un jove moria al Segre al llançar-se al riu per ajudar una dona i dimarts un home apareixia flotant al canal de Serós.
Les 2:38, obrim plana política i és que l'acord pel català a l'escola podria materialitzar-se la setmana vinent. Així ho ha assegurat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha afirmat que Esquerra, PSC, Junts i els Comuns haurien avançat significativament en les converses per pactar un nou document per blindar el català a les aules, n'informa Joan Ferrer.
Aragonès ha assegurat que s'està fent un esforç per trobar un consens que doni continuïtat al model actual d'immersió lingüística amb el català com a llengua vehicular i blindant el professorat i els directors davant la llei. Davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que reclama que s'apliqui un 25% del castellà a les aules, Aragonès ha defensat que el que s'ha de potenciar és l'aprenentatge del català, ja que no sempre s'assoleixen les competències orals i escrites en aquesta llengua. En la mateixa línia, la presidenta del Parlament i candidata a presidir Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha afirmat que estan treballant per trobar la proposta que generi més consens per defensar l'escola catalana.
Estem treballant per aconseguir que el que es produeixi sigui el millor per la llengua catalana i el millor pel model d'escola catalana i, per tant, el millor pel país. Aquesta és la nostra línia vermella, la defensa i la protecció d'allò que ens caracteritza i allò que hem de treballar per defensar.
El president del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat obert a negociar fins a arribar a l'acord. Això sí, ha demanat seriositat a les forces polítiques i quan s'assigni un document es compleixi.
Jo em pregunto en veu alta quina garantia tenim que no tornem a signar un document i a les 5 hores el tornarem a incomplir. Què és això? De no estar algú que s'assigna, algú que es treballa conjuntament. Per tant, demano a les forces polítiques de Catalunya que hi hagi també una pràctica per la política sèria.
Illa també ha reclamat que el govern tingui una direcció clara i ferma i sense anar donant cops de volant.
Gràcies, Joan. No deixem la política, i és que Marc Buch és des d'aquest dissabte al matí nou alcalde de Calella. Ho ha fet prenent el relleu a Montserrat Candini en el marc d'un ple extraordinari celebrat a una sala consistorial de l'Ajuntament que s'ha quedat petita.
Buch ja ha estat alcalde accidental des de mitjans del passat mes de novembre, substituint Montserrat Candini. Ho va fer després que l'alcaldessa, durant els darrers 11 anys, fes un pas al costat per tractar-se i recuperar-se del càncer que pateix. El relleu s'ha materialitzat amb el traspàs de la vara entre l'alcaldessa sortint i l'alcalde entrant. Buch repassa els principals eixos a treballar en aquest any de mandat.
Calella és una ciutat plena d'oportunitats, però com he dit, doncs, nosaltres ens basarem en tres eixos. El primer que és doncs, la política per les persones, millorar la qualitat de vida de les persones, que per això som aquí. Un segon eix que ha de ser doncs, tornar a projectar Calella en el món, que Calella sigui un referent, tornar a acollir grans esdeveniments, però també esdeveniments doncs, puntuals del dia a dia que ens ajudin a projectar-nos. I el tercer pilar del nostre govern ha de ser la sostenibilitat.
El ple d'avui també ha servit com a acte de reconeixement a la figura de Candini, primera dona que ha ostentat el càrrec de màxima representació municipal del municipi.
I l'advocada Dolors Feliu és la nova presidenta de l'ANC. Feliu ha rebut el vot de 48 secretaris nacionals, mentre que l'altre candidat, Jordi Pessarrodona, que va ser el candidat més votat per la militància, n'ha rebut 16. Feliu agafa així el relleu en el càrrec d'Elisenda Pelutier. Les 2:41, altres qüestions que us expliquem al Notícies en Xarxa, i és que l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat el que podria ser el primer cas a Catalunya de l'anomenada verola del mico. A Madrid s'han detectat ja una trentena de casos de manera oficial i n'hi ha 15 més de sospitosos.
Els experts han assenyalat una sauna com a principal focus de la majoria d'aquests casos, però és preocupant aquest brot? A qui afecta? Té tractament? La nostra companya Carme De Fez n'ha parlat amb la doctora Cristina Soler, internista de l'Hospital de Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí Julià de Salt i experta en malalties tropicals.
Les autoritats sanitàries no estan preocupades. Aquest brot no té res a veure amb la verola, que va causar milions de morts en la història.
És un virus de la mateixa família, però les seves manifestacions clíniques de bon tros són molt diferents, sobretot amb gravetat i amb afectació. Aquesta és una malaltia que es podria semblar més a una varicela.
Només s'han de preocupar relativament els grups de risc.
No qualsevol persona que ara li surtin granets i tingui febre s'ha de preocupar. Si ha estat a l'Àfrica en els últims 21 dies, si ha estat en contacte amb una persona de risc, o també s'ha vist dels homes que practiquen sexe amb homes, que aquests tenen més incidència de poder agafar aquesta malaltia com a cosa especial.
Segons els experts, és molt estrany que afecti els majors de 40 anys, ja que van rebre la vacuna de la verola.
La gent de més de 40 anys, teòricament, tenim una vacuna que ens proporciona unes defenses creuades amb aquesta. Seria molt estrany que gent de més de 40 anys agafi la malaltia. Seria per gent de menys edat, que solen ser gent més sana, menys complicacions, per tant que els riscos haurien de ser molt menors.
No és la primera vegada que arriba a Occident i, en tot cas, tots els brots s'han controlat sense problema.
Els virus sempre ens porten sorpreses, però si ens hem de basar en les epidèmies prèvies i que hi ha hagut sobretot a la zona de l'Àfrica, allà és una malaltia de poca mortalitat, poc greu i d'una transmissió limitada. Teòricament ha d'haver-hi un contacte relativament íntim. Per tant, no ens hauria de preocupar per pensar que s'expandeixi d'una manera àmplia com altres virus que siguin més fàcils de córrer.
És un virus i, per tant, no hi ha tractament. El malalt s'ha d'aïllar fins que les pústules hagin desaparegut, com en altres malalties com la varicel·la.
Les 2:43, obrim plana ara de successos, i és que una dona gran ferida crítica i més d'una quarantena d'evacuats en un incendi a les Corts de Barcelona.
Els bombers de Barcelona han hagut de reanimar la dona, que ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi. També s'han atès dues persones més afectades lleument per inhalació de fum i s'han evacuat preventivament uns 45 veïns de l'edifici situat a l'Avinguda de Madrid. L'avís del foc s'ha rebut cap a les 5 de la matinada.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones i han desmantellat dues plantacions de marihuana al Baix Penedès.
Al Vinyana i al Vendrell, la policia ha detingut 4 homes i una dona d'entre 25 i 47 anys com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
I en les darreres setmanes s'ha registrat un increment dels accidents de trànsit. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra mantenen activat un pla de xoc per reduir la sinistralitat i els accidents mortals. Aquest pla inclou controls de velocitat i d'alcoholèmia a les vies més transitades del país.
Els nostres companys de Canal Blau han aprofitat un d'aquests controls a la C32 a Sitges per parlar amb Marc Patxot, sotsinspector i cap d'àrea de trànsit de la Regió Metropolitana Sud, una peça del nostre company Jordi Carrillo.
Per prevenir i reduir els accidents greus i mortals i, sobretot, aconseguir comportaments més segurs a les carreteres, els Mossos d'Esquadra desenvolupen controls de trànsit davant un increment d'accidents amb víctimes mortals que s'ha evidenciat durant el primer quadrimestre d'aquest any. Aquest passat abril s'han concentrat el 42% de les víctimes mortals que hi ha hagut als 4 primers mesos de l'any, a la C32 i a la C31, un total de 7 accidents cadascuna. La infracció del conductor, però també les distraccions, són les principals causes d'accident que més s'han registrat.
En distraccions podem parlar de moltes coses, encendre una cigarreta, parlar amb el mòbil, compartir una conversa amb la gent que hi ha al darrere, que els nens estiguin cridant pel motiu que sigui, perquè són nens i han de jugar i s'han de distreure, i això distreu el conductor. Vull dir, les distraccions és la causa principal, i és només el conductor el que pot conscienciar-se del risc que comporta distreure's 2 segons o 1 segon.
El Servei Català de Trànsit i els Mossos tenen en marxa un pla de xoc amb accions conjuntes per donar resposta a aquest increment d'accidents i demanen als conductors prudència a la carretera i respectar les normes de circulació. Més enllà de controlar la velocitat, la ITV o elements de seguretat passiva com l'ús del cinturó, controls de trànsit també han servit per aturar un vehicle i detectar que el seu conductor tenia un ordre de detenció vigent.
Les 2:46, recta final ja d'aquest Notícies en Xarxa. En altres qüestions us expliquem que Girona, en el marc de les millores del Parc de la Devesa, segueixen sent un tema pendent. L'Associació de Veïns del Barri reivindica que el parc sigui un lloc d'esbarjo net i, sobretot, segur. El que s'hi han notat ha estat un descens de robatoris i actes violents als barris. És una informació del company Joan Massaguer, de Televisió de Girona.
L'Associació de Veïns de la Devesa de Girona tenen en cartera diverses reivindicacions i un desig, que el Parc de la Devesa sigui un espai concorregut, d'esbarjo i amb més serveis. Destaquen que hi ha molts projectes sobre la taula, però cap materialitzat, i que la ciutat de Girona fa anys que viu d'esquenes a aquest barri. Així ho explica la pròpia presidenta de l'Associació de Veïns de Devesa Güell, Magdalena Bosch.
La ciutat ja fa temps que va donar l'esquena a la Devesa. Quan la gent, jo penso que quan la gent va començar a tenir cotxe, o molts cotxes, perquè abans, jo, quan era jove, la gent tenia pocs cotxes, clar, de vegades era un lloc d'esbarjo, era un lloc que estava a la vora de Girona, per tot allà on te visquessis, i anaves a passejar i a fer pues, activitats i tal. A la que va començar la gent a marxar, la de vegades es va quedar sola.
A principis d'any, l'Ajuntament de Girona va anunciar la inversió de 1,8 milions d'euros per renovar i reforçar l'enllumenat del Parc de la Devesa, per millorar la seguretat del parc i aconseguir reduir el nivell de contaminació lumínica. Ara bé, des de l'Associació de Veïns del Barri no tenen gaire esperances de veure aquest projecte finalitzat a curt termini.
En clau cultural, us ho explicàvem en titulars, Vilafranca del Penedès celebra la primera edició del Festival Nu, que combina jazz i tast de vins. Juan Pablo Balcázar va protagonitzar un dels concerts més destacats en l'obertura d'aquest festival. Ens en donen més informació els companys de Ràdio Vilafranca.
El jazz i la música en general tenen una vessant natural. La música, com el vi, neix de mans d'artesans. Vilafranca ha estrenat aquesta setmana un nou cicle o festival de jazz que vol destacar que el vi amb la mínima intervenció i la música, tal com surt dels artistes que la produeixen, poden anar junts. el Festival Nu acompanya la música nua amb els millors vins naturals. Ricard Parera és el president del Jazz Club Vilafranca.
Mesclar les dues idees, com si diguéssim, dels vins nus, vins naturals, i aleshores a partir d'aquí vam pensar, val, doncs anem a fer també la música que sigui nua, amb la mínima amplificació possible, i la gràcia és que un saxo sona com sona. No hi ha un micro i una alta veu i tot això.
El festival ha portat a Vilafranca artistes com Juan Pablo Balcázar Quartet o també el DJ Diego Armando. Aquest dissabte al vespre, a l'Auditori del Vinceum, actua Marco Mezquida i el cicle es clourà aquest diumenge al migdia amb Gorka Benítez Trio.
Notícies en xarxa. Esports.
I comencem parlant de futbol. Falten poc més de 4 hores per la final que el Barça disputa a partir de les 7, la seva tercera final de la Champions femenina. Les Blaugrana buscant revalidar el títol aconseguit la temporada passada. Davant seu tindran, però, l'Olympique de Lió, l'equip amb més títols continentals. Les franceses han guanyat 7 Champions al llarg de la seva història.
Més de 15.000 aficionats culers s'han desplaçat fins a Turí per animar les jugadores. També s'ha habilitat una pantalla gegant a la plaça Catalunya de Barcelona que tindrà un aforament màxim per 20.000 persones.
I encara en futbol, el Girona juga avui mantenir-se en llocs de play-off d'ascens a primera. Els de Mitchell rebran aquesta nit a partir de les 10 al Mirandés amb l'objectiu de trencar una ratxa de dues derrotes consecutives.
Un esglaó per sota, Primera Federació, avui es disputen tots els partits de la jornada en horari unificat. Tots els enfrontaments començaran a 8:45. El Sabadell visita el camp del Linarejos i té la primera oportunitat de cesellar la classificació per al play-off. Un dels altres equips catalans implicats en aquest play-off d'ascens és el Nàstic de Tarragona. Els grana reben el Sevilla Atlético. També juga el Barça B, que rebrà el Castelló, el Johan Cruyff, amb mínimes opcions d'accedir a la zona de play-off d'ascens, i el Cornellà, que rep l'Alcoyano i necessita puntuar per no descendir matemàticament. Per últim, el Costa Brava rebrà el San Fernando sense res en joc.
I a la Segona Federació, el Lleida Esportiu afronta els play-off d'ascens amb confiança i sense opció d'especular amb el resultat. Els lleidatans disputen la primera eliminatòria aquest dissabte a 8:15 del vespre a Elda contra el Sestao, on han de guanyar sí o sí abans de la fi d'una hipotètica pròrroga. N'informa des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El Lleida Esportiu resta les hores que queden perquè doni el tret de sortida al partit contra el Sestao. Comencem per aquí, per conèixer una mica més aquest segon classificat del grup 2 de la categoria i de qui Gabri, l'entrenador de Lleida, en destacava això.
Hem intentat mirar el màxim possible entre tots, ens hem intentat repartir una mica pues, aquest anàlisi del rival amb gent que coneix, pues, coneixem uns altres que ens han passat informes i també tenir diferents visions. I com has dit tu, al final és un equip que ha quedat segon, 70 punts, que ve, em sembla que de 18 partits sense perdre, és el tercer equip dels 90 de la segona ref que encaixa menys gols.
Una eliminatòria que no tindrà penals en cas d'empat després de la pròrroga i que, si passés això, donaria el bitllet per la següent i darrera eliminatòria al Sestao per haver quedat millor classificat que el Lleida. El partit al Pepico Amat d'Elda aquest dissabte a 8:15 del vespre.
Gràcies, Sergi. També necessita guanyar l'Espanyol B, que s'enfronta a l'Arenas de Guecho a la Nucia a 8:15 del vespre. I en bàsquet, el Prat jugarà la pròxima temporada a l'Ep Plata.
Els del Baix Llobregat, tot i guanyar en el darrer partit de la temporada 96-60 al Huesca, van veure com la resta de marcadors de la jornada no acompanyaven i van acabar descendint. Ens ho explica el company Ivan Conde des del Prat Ràdio.
El Club Bàsquet Prat és nou equip de l'Ep Plata. Tot i fer la seva part de la feina i superar Huesca, el conjunt potablava no ha pogut evitar el descens, ja que tant Iraurgui com Almansa també han guanyat els seus respectius partits. El conjunt de Josep Maria Berroca l'ha encarrilat per la via ràpida el duel contra el Cuei descendit Huesca, amb un 19-2 d'inici que ha deixat clara la determinació d'evitar disgustos. El Prat ha arribat a vèncer per 46-15, però un 0-8 en contra a l'inici del tercer quart l'ha posat en alerta per acabar de sentenciar còmodament el maig. Amb minuts pels menys habituals i ovacions de comiat, el partit ha acabat ràpid i els jugadors han viscut sobre la pista els finals igualadíssims d'Iraurgui i Almansa. Amb una derrota d'algun dels dos, els pretencs s'haurien salvat, però no ha estat el cas i el descens en diferit ha fet encara més mal. El Club Bàsquet Prat tanca la seva segona estància històrica a Or i torna a Plata una temporada després.
Ahir també a l'Aleport triomf 67-75 del Girona a la pista de l'Alacant. Els gironins han acabat quarts la Lliga regular i disputaran els quarts de final del play-off d'ascens contra el Bàsquet Corunya. La sèrie arrencarà dijous 26 de maig a Fontejau.
I avui juga el Força Lleida a les 6 contra el Melilla. Els del Segrià, però, tenen assegurada ja la tercera posició a la classificació i disputaran els quarts de final del play-off per l'ascens contra el Càceres. Divendres 27, el Barris Nord arrenca aquesta eliminatòria. Avui, per cert, a les 4, el Barça jugarà el partit pel tercer i quart lloc a la Final Four de l'Eurolliga. Els de Jessica Vicius, que van caure dijous a les semifinals contra el Real Madrid, s'enfrontaran a l'Olympiacos grec. I obrim plana d'hoquei patins, avui es disputen els segons partits dels quarts de final del títol de Lliga.
Obren foc Lleida i Reus a partir de les 6 de la tarda. Els llistats d'aconseguir el triomf aconseguirien el bitllet per la següent ronda dels play-offs de la competició. Ens ho explica Sergi Guiu des de 1A1 Lleida Ràdio.
La setmana passada, el capità del Finquespers Lleida, Andreu Tomàs, deixava clar que el primer partit en una eliminatòria al millor de tres com la d'aquests play-off era el més important de tots. I en aquest sentit, i conscients que la victòria va ser pels lleidatans, Tomàs deixava clar que ara toca ratificar-ho amb el segon enfrontament aquest cop a casa.
Quan guanyes el primer partit, doncs no pots marcar un altre objectiu que intentar tancar-ho el següent a casa, no? Perquè som molt conscients que dissabte serà un partit molt complicat, que el Reus té equip i entitat suficient per capgirar l'eliminatòria, però la nostra feina és intentar tancar la casa per no haver d'anar el dimarts següent a Reus a fer la feina que no haguéssim fet dissabte.
El segon partit dels quarts, a l'11 de setembre, a Lleida, aquest dissabte a les 6 de la tarda.
A dos quarts de vuit, torn per al Calafell i el Noi. Els de Sant Sadurní busquen un nou triomf per accedir a les semifinals. La prèvia del duel és de la companya Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní.
Bon dia. El Noia visitarà aquesta tarda el Joan Ortoll amb l'objectiu de sumar el segon i definitiu punt que eviti el partit de desempat. I és que després d'imposar-se al Calafell en el primer partit dels quarts de final dels play-off pel títol de Lliga, els de la capital del Cava volen tancar ja la fase per evitar un tercer partit on s'hi sumarien els nervis a una cita ja de per si complicada. Davant, però, hi haurà un rival d'alçada amb vells coneguts com Ferran López a la banqueta i jugadors com Arnau Xaus, Martí Gavarró o Humberto Méndez. El tècnic del Noia, Pere Varias, es mostra esperançat malgrat la dificultat del maig.
Hem d'intentar que ens torni a caure al nostre costat. Portem tres partits a més aquesta temporada, tots tres molt durs, però per sort doncs, ha caigut de la nostra banda. Rebec un partit molt, molt igualat, però que penso que ara una mica la pressió la tenen ells i si s'han jugat amb això, doncs tindrem, penso que se'ns obrirà un partit completament diferent del d'aquí.
Avui, a partir de dos quarts de vuit del vespre, que la feia Noia, el Joan Ortoll i sota el comandament dels col·legiats, Miguel Díaz i Jonathan Sánchez.
Gràcies, Eli. A les 8, Alcaldes rebrà el Barça per intentar igualar l'eliminatòria, que ara domina el conjunt blaugrana per 1-0.
I un últim apunt d'handbol. El Barça ha guanyat aquest migdia 32-21 al balonmano Sin Fin. I a les 5 serà el torn del Granollers, que visita el pavelló de Torrelavega. Nosaltres ens acomiadem aquí. Tornem demà a partir de les 2 al Notícies en Xarxa. I fins les 3 actualitzant tota la informació. Adéu-siau.
Donar suport al comerç local.
Fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral.
Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumir, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
La xarxa de comunicació local.
Si perpendicular tacant l'asfalt, escombrant la seva esquena, i vivia de la llum, de copiar l'exacte moviment. Feia anys i panys que escrivia les petjades rere seu. Buddy. el sol, exercint de silueta, que voldria veure i de lluny, que seria bo deixar vacant allò que avui, si li calen 15 dies ja dirà.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Arnau Curto. El secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana ha escollit aquest dissabte la jurista Dolors Feliu com a nova presidenta de l'entitat en substitució de l'Hisenda Pelosier. Segons han informat fonts de l'ANC, Feliu ha obtingut un total de 48 vots del total de 69 secretaris nacionals presents, de manera que ha obtingut la majoria de 2/3 en primera volta. Feliu ha obtingut 32 vots més que el pallasso i activista Jordi Pessa Rodona, que ha aconseguit 16 vots. Hi ha hagut 4 vots en blanc i un de nul. Pessa Rodona va ser el candidat més votat en les eleccions al secretariat nacional amb 2.306 vots, mentre que l'advocada en va aconseguir 2.188. I Marc Buch és des d'aquest matí nou alcalde de Calella al Maresme.
Vesto proclamat alcalde de l'Ajuntament de Calella, el regidor senyor Marc Buch i Rigola, la lista electoral Junts per Calella, per haver obtingut la majoria absoluta en la primera votació